El cine és una manera de retratar la nostra realitat o d'imaginar-ne una de nova, un petit món que cap dins d'una pantalla i que més de 120 anys després de la seva invenció ens continua fascinant. Qui ha dedicat la seva vida a parlar d'aquest món és el periodista Jaume Figueres. Des dels anys 60 ha viscut dalt i pel cine de moltes maneres, des de traduir els noms de pel·lícules a presentar i dirigir durant 32 anys Cinema 3, el programa de TV3 en què cada setmana repassava les novetats de la cartellera amb aquesta mítica sintonia. El 22 de gener, Jaume Figueres recollirà el Gaudí d'Honor a tota una trajectòria lligada al cine i avui l'hem anat a visitar a esmorzar a casa seva al seu barri de Sant Antoni de Barcelona. En directe des de Sant Antoni, amb l'ajuda del Pep Casanovas. Jaume Figueres, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé. I això, tu? Com estàs?
Una mica espès, com el dia.
Vaja. Sort que tindrem l'ajuda de l'Àlex Gorina, que m'han dit que també està esmorzant a casa. Àlex, què tal? Bon dia.
Hola, com esteu? Bon dia. Què hi ha?
Descriu-nos l'estampa, Àlex.
L'estampa en aquests moments és el Jaume Figueres, exactament on havia d'estar, és a dir, sota el pòster de Camelot, amb una taula plena de coses de tota mena, però, per exemple, un llibre de la Nierno, que també me l'ha fet descobrir, i, en fi, prestatges, CDs, autobiografies, de tot plegat. Mm.
Jaume, quants anys fa que coneixes l'Àlex Gorina, tu?
Doncs, escolta, aquest deu fer 50, més de 50.
Sí.
Més de 50, sí. Perquè l'Àlex Gorina ha sigut un nen prodigi. Era un nen prodigi que escrivia cartes a fotogrames, ja ho he explicat a vegades, amb una cal·ligrafia microscòpica, que necessitaves una lupa per desxifrar-la. I a partir d'aquest moment, quan vas començar a escriure? Tenia 16 anys, potser?
Mira, va ser l'època que es va estrenar Un home i una dona.
L'any 66.
Doncs tenia 14. 14.
L'any 66. Mm-hmm. I aleshores ens hem anat aguantant mútuament. Mm-hmm.
Recordes la primera vegada que et vas topar amb el Jaume, Àlex, tu?
La primera vegada que em vaig topar va ser una cita al despatx mític del Cercle A, al passeig de Gràcia Rosselló, damunt de la Punyalada, perquè després d'una llarga història, que ara no puc explicar perquè si no acabarem mai, però el cas és que jo, com escrivia molt, la meva mare es va preocupar pensant que no m'hi dedicaria a les coses que m'havia de dedicar i va escriure a Mr. Belvedere, és a dir, al Jaume Figueres...
Demanant sí. que no trenqués la carrera que tenia el seu nen, la carrera familiar que tenia el nen en el negoci de la família. Jo li vaig contestar...
Amb el tèxtil.
Efectivament. Jo li vaig contar, senyora, jo no puc trencar la vocació d'una persona...
Això va ser més endavant. Primer va deixar de publicar coses meves en el consultori de Mestre Belvedere i jo estava al·lucinant perquè pensava què passa, he perdut aquí presència, i de cop i volta van tornar. I llavors va ser quan em va trucar el Jaume Figueres i em va dir que li havia dit a la meva mare, no, senyora, jo no puc frustrar una d'això, i em va demanar si ens podíem conèixer, i em va fer una cita al despatx mític de Passeig de Gràcia Rosselló.
I va fer una oferta de feina, sí. que al cap d'un temps no es votava.
Després de l'Emili.
Bueno, no parlem més de tu, No parlem més de tu, perquè quan tu surts amb antena, agafes el protagonisme total.
He deixat molt clar que aquí el protagonista és tu, callo, total.
Jaume, tu que portes aquests 82 anys lligats al cine, no sé si 82, però segurament més de 60 segur que sí. Quan et vas adonar d'aquest enamorament per la gran pantalla? Recordes el dia que vas dir això i penso dedicar esforços i vida i fins i tot m'hi guanyaré la vida?
Mira, jo tenia una vocació diferent a la que sembla. Jo anava a una escola que hi havia a la Gran Via i cada dia quan anava a l'escola passava per davant del cine Excelsior, desaparegut, evidentment, que estava a Villarroel, Gran Via. I allà cada dilluns anunciaven les pel·lícules de la setmana següent. Jo pensava que m'agradaria molt ser un exhibidor que pogués remenar les pel·lícules i programar-les. Però, de fet, quan tu dius que jo porto 82 anys dedicat al cine, en realitat és exacte. Mm. Perquè la meva mare anava, quan m'estava esperant a mi, anava al ginecòleg que hi havia davant del cine Història. Mm. És a dir, que jo anava al cine Història com a fetus.
I allà va començar l'enamorament, Per tant, són 83 anys ja, perquè els 9 mesos d'embaràs també compten.
Exactament. Segurament. Jo crec que l'enamorament va... Jo primer, clar, com de criatura només anava a l'Avenida de la Luz a veure pel·lícules de dibuixos animats. Però com que tenia, curiosament, el cinema Florida, actualment Renoir Florida Blanca, molt al costat de casa, em portaven a veure les pel·lícules allà. Mm-hmm. Jo, No dura sempre, jo devia tenir 7 o 8 anys, vaig veure Recuerda, de Hitchcock. I segurament aquell ambient de la psiquiatria i de la psicologia una mica passada per Hitchcock, que era una mica d'estar per casa, em va entrar molt. I aleshores vaig pensar que m'agradaria explicar històries com aquella.
Escolta'm, i no et sap una mica de greu, ara el 2022, a punt d'entrar el 2023, aquesta sensació que anar al cine com a acció, no consumir pel·lícules, és una cosa que està morint?
Sí, és a dir, el que ha desaparegut és el cinema com a cerimònia. Aquelles pel·lícules que anaves tu al cine d'estrena, que havies de treure les entrades uns dies abans, que anaves amb la família, anava amb els meus companys. La cerimònia s'ha acabat. Però de tant en tant, encara es produeix una mica aquest fenomen. Mira, l'altre dia li comentava a l'Àlex, vaig veure aquesta pel·lícula, es diu Mantícora, del Carlos Bermud, que és un director que fins a aquest moment no m'interessava massa. I vaig detectar perfectament que en el públic que hi havia a la sala tothom va sortir conmocionat. Jo també. Jo vaig pensar, veus, això si ho veus a casa no et fa la mateixa impressió que sortir amb una colla de públic que ha sortit impressionat per el que la pel·lícula li explica, no?
Continues anant al cine, Jaume?
Sí, continuo. Mira, amb molta freqüència el Renoir Florida Blanca, que és el que tinc més a la vora de casa, però jo continuo en el cine, jo veig tres... En pantalla gran veig tres pel·lícules a la setmana, com a mínim.
I vas a veure de tot, o selecciones molt bé? Ho dic perquè com que ara ja no n'has de parlar tan sovint, o no t'hi has de guanyar tant la vida, no? Vull dir que potser vas a veure només allò que t'interessa. Que durant molts anys de la teva vida deus haver-te hagut d'empassar pel·lícules que ja sabies d'entrada que no t'interessarien.
Exacte, jo, evidentment, quan s'estrenen les estrenes de la setmana sempre hi ha dues o tres coses que em criden l'atenció, no vull dir que siguin coses que m'apassionin, no? Però, per exemple, però és clar, descobrir de tant en tant petites meravelles com dues pel·lícules procedents de Bèlgica que han arribat aquest any, que una és la dels germans d'Ardenne, Tori i Lokita, i l'altra, Close. Això sí que et dona la sensació que encara ets capaç de descobrir i d'enlluernar-te amb petites coses, no?
Però, per exemple, Avatar l'has anat a veure?
Avatar?
Sí.
Ni penso.
Ni penses anar-hi.
Em vaig avorrir tant amb la primera, amb la primer Avatar, que aguantar 3 hores i 10 minuts assegut en una butaca veient bitxos de color blau, no ho faré.
Barrufets del Greco.
No, és que em sembla... Bueno, James Cameron ha dedicat tota la vida a aquestes dues pel·lícules, pràcticament. Tu, Gorina, per exemple, encara has d'anar... Suposo que tu encara, per l'ofici, has de veure moltes pel·lícules que saps que d'entrada no t'interessaran.
Això, quan va haver una campanya de publicitat de la Guia de l'Ocio, quan jo hi formava part, que deia cada setmana de morir un crític perquè vostè pugui sobreviure a l'experiència d'anar al cinema. Doncs jo continuo morint cada setmana, com a mínim, dos o tres cops, clar. Sí. I Avatar, sí, l'he hagut de veure, i m'he avorrit tantíssim com la primera, és dir, Jaume, te la pots estalviar. Em perdó, de que ara s'enfadaran.
Ho faré.
I això que la tenim en català. Escolteu-me, ara ens remuntem al 1989. 33 anys enrere. Fragment d'una entrevista que va fer Jaume Figueres a Gregory Peck. Són així.
I said, I wonder if you are doing this tour because you feel that All Gringo is a very special kind of movie.
That's true, I do. And the character is a very special character. I've been an admirer.
Em pregunto... és un exemple per ensenyar la dimensió dels personatges amb què us heu topat al llarg de la vida, no? Però ara que les entrevistes a grans directors, a grans actors, són cronometrades, mil·limetrades, i en tenen 27 en un sol matí i un darrere l'altre vagin passant i darrere doncs el següent. Clar, vosaltres heu viscut el periodisme o la cobertura del cine d'una manera que ja no existeix, també, no?
Evidentment. Aquestes entrevistes, ja de Gregory Peck, és una de les mostres més estimulants que jo recordo, no tenien límit de temps normalment. I si la persona es trobava a gust i feia una conversa, no una entrevista, sinó feia una conversa amb tu, la cosa s'allargava. Jo ara, fa molts anys, evidentment, que no vaig a aquests junkets de 3 minuts o de 5 minuts, que de seguida tens allà una cronometradora que et talla en sec encara que estigués a mitja pregunta, no? Això ha canviat moltíssim. Jo crec que se n'estan adonant també les grans distribuïdores, els productors, que això no pot continuar. I, de fet, ara, com que es fan tantes entrevistes per Zoom amb gent que està a Londres o que està a Nova York o que està a París, la cosa és una mica diferent. Però, evidentment, el món de la relació entre el periodisme i el món de la difusió del cine ha canviat radicalment.
Àlex.
Tant és així que, per exemple, jo estic explicant coses de la meva vida en relació a la gent del món del cinema que he conegut i tal, i puc explicar coses que han estat certes perquè en altra època eren possibles. És a dir, fins i tot que, acabada l'entrevista, el bon rotllo creat en un moment determinat contribuís a que acabessis anar dinant o berenar o sopant o a fer un passeig. L'altre dia explicava els passejos que vaig fer per l'Eixample de Barcelona amb la Margarita Bontrota quan va venir a presentar les germanes alemanes al CAPSA, que la vaig acompanyar, i ella em va demanar que la portés a veure la casa Lleó Morera. Pues va, doncs molt bé, l'hi vaig portar i vam poder anar fent via, no? O sigui, això és una cosa impossible, absolutament impossible, vull dir.
Ho veieu com el protagonista d'aquesta entrevista és l'Àlex Gorina?
Mira que m'hi estic esforçant, eh? A mi no m'ho sembla. Escolta'm, Jaume, clar, estava pensant en això que explicàveu ara tots dos. I és que us heu passat la vida gestionant els egos dels actors i els directors i remant i intentant esquivar, no?, aquestes grans personalitats. Com es gestiona aquesta feina en què saps que t'enfrontes o has de treure suc d'un personatge que normalment s'acostuma a mirar molt al Malik?
Jo crec que has de fer allò que et deia, intentar que l'entrevista acabi de seguida convertint-se en una conversa. Jo he tingut entrevistes amb gent com Shirley MacLaine, que era una persona estupenda, que primer era una mica reàcia a seguir els meus qüestionaris, però quan ella va trobar el to de que, quan li preguntava pels diferents estudis on havia treballat, ella va explicar coses molt personals i tal, la cosa canviava. I en el cas de Gregory Peck, jo insisteixo que és una de les entrevistes més enriquidores que he fet, perquè amb una d'aquestes cites col·lectives que hi havia, abans de que jo li fes l'entrevista, va entrar un redactor de Canal 9 de València que li havia fet l'entrevista, va dir: ho sento, bossó, no se m'ha gravat. No se m'ha gravat. Ho podem repetir? I Gregory va dir, naturalment, vostè no sap quantes vegades repeteixo les escenes de les pel·lícules. Jo vaig treure'm el barret i vaig dir, aquest és un home, aquest és una persona, no? Mm-hmm.
De fet, això està deixant de passar, també, les escenes repetides de les pel·lícules, perquè sabeu que moltes pel·lícules també es graven amb les condicions que es graven i amb una o dues passades, doncs ja ho donen per bo. Vull dir que no només la manera com s'explica, es ven la pel·lícula, està canviant, no? I perquè amb molts pocs diners també es pot fer una pel·lícula avui dia.
Sí, també és veritat. Jo ara les cites de premsa, jo no sé com són ara, Gorina.
Les cites de premsa acostumen a ser a distància, sobretot aquests últims 3 anys, com deies ara fa un moment. És a dir, falta el contacte humà directe, el poder-te mirar clarament als ulls. I amb menys. I, per exemple, visites... Per exemple, hi ha una cosa que està passant moltíssim, que és que el centralisme de Madrid s'ha imposat d'una manera total. És a dir, la premsa catalana importa poquíssim. I abans et portaven grans figures i grans directors també a fer la promoció a Barcelona, i ara consideren que ja tenen prou amb les televisions i els mitjans de comunicació de Madrid. I això és un fet que també està provocant que... I et diuen, bueno, si vols venir... rebrem encantat de la vida, però clar, demanar-li l'emissora que et pagui el viatge cada vegada que has de fer una entrevista, no?
Tres minuts passen d'un quart d'onze del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, estem esmorzant, bé, jo no estic esmorzant perquè sóc a l'estudi de Catalunya Ràdio, l'Àlex Gorina i el Jaume Figueres i el Pep Casanovas, que és el nostre tècnic que fa possible aquesta connexió. T'han tret a esmorzar, Àlex, o no?
Jo és que acabo de tornar els kiwis que he esmorzat, els acabo de tornar a la cuina, eh? Ja no em queden a la taula.
Jo és que vinc des de Cantoni Gros i he hagut de baixar volant i pujar... Perquè la Sònia de l'Ofeu estava preocupadíssima de si arribaria a temps o no arribaria a temps a l'entrevista.
Ni un got de llet, Jaume, que sé que això és la cosa que domines tu. Ni un petit got de llet li has tret al Gorina?
No, bueno, és que ha arribat tan justet que no hi ha hagut temps. Jo ja m'havia fet el meu kiwi i el meu cafè amb llet. Home, i no hi ha hagut massa temps per això.
Esmorzar a vostè, Jaume?
Perdona?
Un esmorzar a vostè, dic.
Bueno, altres coses que he menjat no les explico perquè que la meva dietista em clavaria bronca. Però quan parles del tema de la llet, és que jo sempre explico que la llet ha sigut bàsica a la meva vida perquè els meus pares vivien del tema de la llet, amb les granges i tal. I com que els meus pares treballaven molt més el cap de setmana que els dies de cada dia, podien anar al cine jo tenia aquesta avantatge de poder anar amb ells als cines d'estrena els dies de cada dia i els caps de setmana al cinema els companys del col·le o el que fos, i per tant jo veia més cine que la majoria dels mortals en aquell moment, no?
O sigui, tu estaves predestinat d'alguna manera a continuar treballant a la vaqueria dels teus pares, pel que entenc.
Sí, no era una vaqueria, era una vaques ja no n'hi havia en aquella època, però sí que el meu pare volia que jo continués la tradició. Jo, de fet, vaig fer un curs de química a la universitat per intentar perfeccionar les coses del sistema. I a mi l'únic que m'agradava era barrejar cacaolat amb nata. I, clar, per tant, aquest nen farà meravelles. Però al final jo vaig dir, escolteu, jo, això no m'interessa, m'interessa més dedicar-me a això. I vaig anar a una escola de cine. A una escola de cine que hi havia a Sarrià, a la calle del Trinquete, número 37.
Què dius?
Que sembla una cosa ridícula. I allà hi havia gent tan que després va ser tan coneguda com el Carles Duran, que en pau descansi, o el Gonzalo Herralde, per exemple, no?
O sigui, em passa a vegades una mica com el Ricard Torquemada, quan el sento parlant de futbol, que penso, el Ricard hauria de ser entrenador del Barça o de futbol. Aleshores, amb vosaltres penso, és que aquest parell haurien de ser directors. No us heu plantejat mai mirar-vos al cine des d'una altra perspectiva?
No.
O de petit no teníeu el somni de dirigir pel·lícules?
No. Jo no sé manar la gent. Sempre que he tingut o que he treballat amb un equip, jo he estat un mes de l'equip. No sé manar la gent. No tinc aquesta idea. En canvi, escriure guions o escriure petites coses o escriure relats curts com un que vaig fer l'any passat i que me'l van editar, escriure sí. I ara em sembla que potser, gràcies a la senyora Annie Ernaux, la Premi Nobel, que jo no coneixia abans de que es produís el premi, la senyora Annie Ernaux m'ha ensenyat que com es pot escriure d'una manera visceral, anàrquica i fascinant.
I tu, Àlex?
Jo no. Vaig fer alguna cosa en Super 8, aquella cosa que fas d'adolescent, però no. Jo sóc voyeur. Jo, o sigui, el meu ofici és mirar pel·lícules. I si després se m'ha permès poder explicar el que sento, penso, diferents maneres, ganga. Però per mi el plaer estava en ser una butaca de cinema i deixar-me menjar per la pel·lícula. I a partir d'aquí tot el que calgui.
Jaume, et vull preguntar per un nom propi molt concret. Què és Pablo López? Un cinèfil de Toledo amb qui vas estar tota la vida vinculat. Qui era el Pablo López, Jaume?
El Pablo López era també un noi molt cinèfil de Toledo que escrivia cartes al consultori de fotogrames, que estava una mica torturat perquè viure en una ciutat de províncies aïllat una mica del món. Ell feia figuració de pel·lícules, va sortir a Tristana del Luis Buñuel amb una escena important al començament, i va venir a Barcelona a treballar, van fer equip amb l'Àlex Gorina, i ells van portar des del meu despatx la programació de cines de repertori, que es deia abans, com el Loreto, el Cinema Maragall i tal. El Pablo López va morir en unes circumstàncies una mica dramàtiques i ha deixat d'empremta. El Gorina el recorda contínuament, també.
I el Jaume i tots els que el van conèixer, parlaríem de gent del món del teatre, també, on hi va participar moltíssim. I encara és una referència, el que passa que és una persona desconeguda com a dins del món de la Vox Populi, va ser crítica a la Guia de l'Ocio també durant molt de temps, i va ser una persona provocadora, sensible i extraordinària, i m'agrada que l'hagis tret i que ja m'hagi pogut parlar, perquè a vegades aquesta herència arriba de persones que ningú no sap que han passat per la vida, però que han deixat la llavor ben plantada.
Cert.
Y ahora escoltemos eso.
¿Cómo? Ay, ¿cómo he llegado aquí?
En ambulancia y camilla.
Ay, mi cabeza, ¿qué han hecho conmigo?
Darte unas píldoras para dormir.
Oh, ¿dónde está el lavabo?
Déjalo.
Això que sona és una pel·lícula que en castellà es diu En bandeja de plata. El títol original en anglès era The Fortune Cookie, la galeta de la sort. El que passa és que tu la vas traduir d'una altra manera, Jaume, perquè tu durant molt temps també t'has dedicat bàsicament a traduir els títols, no?
No exactament, però és clar, The Fortune Cookie era és la referència a aquells missatges que hi ha dintre els pastissets xinesos.
Sí.
I arribàvem, i quan jo estava treballant a CB Fines, va dir, hem de buscar un títol espanyol que tingui una certa coherència. I en aquell moment, repassant els diàlegs de la pel·lícula, el Walter Matthau, que era el cunyat trapisundista de Jack Lemmon, li deia: te serviré $1,000,000 en bandeja de plata. I van dir, això és el títol de la pel·lícula.
Però ho has fet moltes vegades, això, perquè hi havia un western que es deia The Hallelujah Trail.
Que aquí li van posar La batalla de les colines del whisky.
No té res a veure.
I que gràcies a aquest canvi, aquesta pel·lícula, que era un western festiu amb el Burt Lancaster i l'Lee Remick, va ser un petit èxit a Catalunya.
L'únic lloc del món.
I a Espanya, l'únic lloc del món. Jo és que en el món de la publicitat m'ho vaig passar molt bé, la veritat.
Home, i el Confalda seguia a Lo Loco, no? Que també el vas traduir pel Ningú no és perfecte, no, que tampoc no té res a veure, o no?
Exacte. Bueno, de fet, el títol de Confades i Lo Loco li va posar un dels directius de CB Films en aquell moment, perquè també Some Like It Hot. Alguns països ho van traduir literalment. A França, Certain Lem Show. A Itàlia es deia A Qualcuno Piace Caldo. Mm-hmm. Però, de fet, la paraula hot tenia dos sentits en anglès. Era el jazz hot i la calentura, d'alguna manera. I aleshores el directiu de CB Films, com que estava de moda en aquell moment el terme a lo loco, li va posar això. Va ser molt criticat, van dir que era un títol d'una vulgaritat total, i ara és un títol que ha quedat com un clàssic. No?
Però a TV3 va haver una autèntica... es va haver de muntar gairebé, com diria jo, un tribunal per decidir com s'havia de titular la pel·lícula,
bueno,
en català.
Una votació popular. Sí. Una votació popular.
I tu hi vas participar en aquest tema.
I en aquesta votació popular, el títol català de TV3 va quedar finalment d'una manera que em sembla perfectament lògica, com Ningú no és perfecte, que és la frase final. Però fixeu-vos bé que hi havia un títol que va quedar finalista, que era Ella i els bojos nois.
Sort que no li van posar Ella i les boges noies, també hauria estat bé.
Mm. Escolta'm, Jaume, tu tens Netflix a casa?
Sí.
Sí, eh?
Sí, 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 ahir mateix vaig veure el Pinocho del Guillermo del Toro.
I què tal?
Ai, què? Mira, la mateixa pregunta t'hem fet els dos. Què tal?
Bé, a mi em posa una mica nerviós aquest tipus d'animació, però reconec que és una pel·lícula que, com que a més està ambientada a l'època del feixisme a Itàlia, té més suc que el Pinocho habitual, no?
Mm-hmm. I tu, Netflix. Tu, Àlex, també has acabat sucumbint a totes les plataformes?
No, gens, no tinc cap, en absolut. És a dir, no tinc prou temps per veure totes les pel·lícules que vull veure al carrer, les que m'envien, i Filmoteca, i tot plegat. Jo no tinc plataformes. A casa hi ha algú que té una plataforma. I de vegades passo per allà i miro què fan, i normalment fan unes coses horroroses i no. O, com a mínim, la persona de casa mira unes coses horroroses.
No. Ets dels que penses que el passat sempre va ser millor, Àlex, tu també?
Mai de la vida. Ah. Mai de la vida. No, en absolut.
Però és a dir, el catàleg que tenim ara és extraordinari, no?
El catàleg de què? De pel·lícules a l'abast?
Sí. L'altra cosa és la qualitat.
Depèn, o sigui, la quantitat és extraordinària. Després depèn de la qualitat del que tens a l'abast. I els que hi diuen totes les pel·lícules del passat eren millors que les d'ara, els hi dic sempre el mateix. És a dir, oblideu totes les que eren horroroses, que n'hi havia un fotimer i que ningú no recorda. És a dir, que al passat també es feien pel·lícules que inaguantables.
No, home, jo, de tota manera, no estic d'acord. Hi ha el cinema dels anys 50 i 60... era un cinema riquíssim, un cinema amb un contingut social extraordinari. No parlo ja del neorealisme italià ni del cinema italià, però el cinema americà. A mi m'explicava, m'encantaven les històries de família. Jo sempre deia, hi ha moltes pel·lícules que ens han ensenyat com era la vida quotidiana, sobretot a les cuines. A mi em va fer molta gràcia un dia en Sergi Pàmies, que va dir: el millor lloc per separar-se de la parella és a la cuina.
Jaume, vaig acabant. És evident que aquest mes de gener tornaràs a ser notícia, perquè et donaran aquest gaudí d'honor, qui és la primera vegada que aquest premi es dona a una persona que no és ni actor ni és director, sinó que és un crític i un periodista que s'hi ha dedicat tota la vida. Tens pensat, d'il·lusió suposo que dono per fet que te'n fa, tens pensat que diràs el discurs?
Pensat, sí, però com diuen, és un work in progress, no? Ja veurem, perquè d'aquí el 22 de gener poden passar moltes coses encara. Sí, però no serà un discurs llarg ni reivindicatiu de moltes coses, serà un discurs que pretén ser amable.
Dius que vas tres cops per setmana al cine. Molts dies deus estar sol a la sala, o pràcticament sol.
Sí, els dies de cada dia, per desgràcia, Pues, entre 6 i 12 persones és el màxim que acostumo a tenir al meu voltant, sí.
I què en penses?
Bueno, que és lamentable perquè sempre penses ai, aquests cines aguantaran. Jo sempre penso que tant de bo l'Aribau, que és el cine més gran que queda a Barcelona i que té un historial fantàstic, no plegui, perquè un dels disgustos més grans de la meva vida va ser el dia que va tancar el cine Urgell, que vam anar uns quants a fer el comiat. Tingués en compte que jo vaig estar a la inauguració del cine Urgell i 49 anys després va tancar. I aleshores aquestes vivències que havies tingut amb el cine més gran de Barcelona i on t'havien passat superproduccions impressionants i tal, va ser com una mica la punta de dir ai, què passarà?
T'he de dir, us he de dir que des de la terrassa d'aquí de casa del Jaume Figueres, si treus el cap, veus el sostre dins de la barçana de l'Eixample, per entendre'ns, del sostre del que era el cine Urgell,
bueno,
que ara
es veia el sostre.
Es veia perquè era d'Uralita.
Perquè en aquest moment ara és la terrassa d'un supermercat.
Sí.
Però jo veia el sostre d'Uralita, del cinema Urgell, sí.
I per acabar amb una imatge poètica també del que és el cine, és que hi ha una anècdota, no sé si l'has explicat moltes vegades, però jo, en preparant l'entrevista, llegia que ho has explicat algun dia i dic, és que m'he pixat, perquè de petit et pensaves que quan anaves al cine, la gent que tornava del lavabo del cine eren els actors.
Justament el cine Florida, perquè el cine Florida tenia una platea enorme i aleshores els lavabos estaven a l'esquerra de la pantalla. I aleshores, quan hi havia la pausa entre pel·lícula i pel·lícula, els programes dobles, doncs, esclar, jo veia la gent que sortia dels lavabos i dic, mira, ara són els actors que surten a fer un cigarret per tornar a la pantalla. Bueno, jo era molt criatura, però és una imatge que jo explico i que em sembla curiosa, no?
I que et van copiar Woody Allen i La Cubana.
D'alguna manera, sí, d'alguna manera, sí.
En quin moment va caure la careta i et vas assabentar que tot era una gran mentida?
De seguida, m'imagino, de seguida.
Encara ho penses, no?, que són els actors de... Jaume... No.
Ja no ho penso.
Explicant, per tancar ara, sí, és que fa 3 hores que he de tancar, però no vull tancar-ho del tot. Woody Allen s'ha quedat adormit mai a alguna entrevista, vosaltres dos, o no?
Sí!
A mi, 2 vegades.
M'ho dius de debò, això?
Sí.
Jo em pensava que era una llegenda urbana.
No, solament a mi, sinó a altres persones que l'han entrevistat.
A mi.
Gent de TV3, també. Però me'n recordo una vegada a París, que estava fent ell la promoció de Bala sobre Broadway. Ell anava... Havien instal·lat uns petits platós i anaven passant per allà, doncs, la televisió italiana, la televisió alemana, la televisió catalana, i aleshores, en el moment en què tu anaves a arrencar, ella estava clapant, però estava descansant, i aleshores havies de fer... Mr. Allen, please! I aleshores despertava, i com si res. Woody Allen és una persona adorable, diguin el que diguin, i les seves pel·lícules, totes, per fluixes que siguin, totes m'agraden, totes.
Afegeixo una cosa rapidíssima, perquè has de tancar, eh? Però que acaba de dir la televisió catalana, la televisió italiana, la televisió tal. El que ha perdut TV3 amb el fet de que no hi ha, en el món del cinema internacional, pel fet de que no hi ha un programa de cinema com el que feia el Jaume Figueres, és enorme, gairebé irrecuperable, perquè el respecte internacional i la, diguem, prioritat que tenia la televisió catalana poder fer el mateix que segons quines grans televisions internacionals era un mèrit d'aquest senyor i del seu equip, i llançar això a les escombraries com es va llançar, per mi no té perdó.
Per què creus que es va llançar, Àlex?
Perquè hi ha una manca de sensibilitat extraordinària pel món de la cultura, pel món del cinema encara més, i perquè no van ser capaços d'entendre que una televisió pública, i ho dic obertament, havia de mantenir una... sobretot una feina feta que havia fet que la televisió catalana fos omnipresent a tot arreu com prioritària. Si podem prescindir d'això, doncs que vingui algú i ens ho expliqui.
En Roger, em fas un favor abans d'acabar?
I tant.
Cronometra exactament els minuts que ha parlat l'Àlex Gorina i els minuts que ha parlat jo.
El temps de possessió.
I després ho discutirem, d'acord?
Fantàstic. Jaume Figueres, tornarem a xerrar, perquè això ho farem de tant en tant, perquè s'aprenen moltes coses escoltant el Jaume Figueres i, evidentment, també l'Àlex Gorina. Àlex, potser un dia convido el Jaume Figueres sol, tot i que...
No, et semblarà de conya.
No tinc cap dubte que el temps de possessió l'ha guanyat Jaume Figueres, eh?
Que sí?
Sí, sí, sens dubte, sens dubte. Àlex, una abraçada. Jaume Figueres, vinga. Escolta'm, aprofiteu per esmorzar una mica, que això del kiwi i el cafè no pot ser bo.
Ara farem un entrepà de Serrano, ara.
A veure si és veritat. Una abraçada també pel Pep Casanovas, que ha fet possible aquesta connexió. Bon dia, va. Adéu. Adéu, adéu.
Gràcies, adéu,
adéu. 5 minuts passen de 11:15 del matí. Meravellosa conversa amb el Jaume Figueres i l'Àlex Gorina, una parella inseparable que avui hem volgut tornar a juntar al suplement amb motiu d'aquest Gaudí d'Honor que el 22 de gener rebrà Jaume Figueres a l'entrega dels Premis Gaudí, que aquesta setmana, de fet, hem conegut al Palmarès. Pausa i tornem.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.